seguretat. Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més actualitzacions a partir de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Falten 3 hores i mitja perquè comenci l'eclipsi solar total.
Tèntol, en Celestí Oliver.
Hem començat el compte enrere i començam també aquesta segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb Formentera, que són tot un poble. Molt bona puntuació que han fet.
Que bé que ho han fet, sí.
Sí, 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 sí. I això fora a Sequí.
Sempre més fàcil.
Sí, aquest avantatge tenen la resta, que poden venir aquí a estudi. Era per telèfon, per tant, hi havia una mica de retard, una mica de distància. Per tant, m'ha afegit un parell més de puntets.
55 punts, que ara m'he quedat pensant. Com se diu en el món del bingo, el 55? Deu
bingo.
Tenir...
No ho sé, ara no m'ho ve...
Perquè, clar, bingo. 44 és el que dius des del papa, 88 les mames de Netrin i 22
els
que dius Anderes.
No tots els números tenen nom, sí.
Les mames de Netrin. Sí. Ah, o gairebé no, és una altra cosa.
No.
A la poble sí, oi?
Sí?
Veus?
Sí, sí,
en el Reyes se diu així, Celestí.
I qui, en Netrini?
I en Esplà? Netrini...
No ho sé.
Jo què sé.
No ho sabem.
Una que tenia pits.
Crec que no ho havia sentit mai. Eh? No ho havia sentit mai. Bé, vaja, bona puntuació que han fet Formentera. I, per tant, bé, saludam en un Lluís Fortesa, que ara sí, avui sí, s'incorpora ara.
Elsa.
Gràcies, Lluís. Avui
ha començat més tard.
No, se'l feia ell mateix.
Ell mateix.
Ah, home,
pensava que m'ho feia jo. O en altres.
I dono.
Lluís Fortesa, gràcies per ser-hi. Ahir seràs fent les 6? Es diu que sí, eh? Per això no té efectes.
Més te val, no t'escapis.
Però és que té un micro i a vegades podria dir sí, no.
Sempre preparat, ell.
Adéu. Bé, fins ara han jugat amb les paraules, han jugat amb Formentera, però ha arribat el moment de conèixer quina serà la notícia del dia. Au, idò, Miquel, Maria, com estàveu? Bé? Sí?
Bé, sí. Sí.
Embafats.
Clar, embafats, clar.
De què?
Avui és el dia.
Avui és el dia.
Banc.
El dia E. I demà serà el dia...
D'embafats.
El dia F.
També serà E, no?
El dia final, demà.
F. Sí.
Ah, demà serà F.
Sí.
Però a final
a més,
de què?
A
la vostra... Ai, ai, ni. Ai, d'inici.
Ai, avui quin dia. Jo crec que sí que mos afecta l'eclipsi.
Sí, jo crec que ja estic un persones, poc de lulu. Sí.
Clar, aquesta és la notícia del dia, no?
Mm-hmm.
Clar, jo pensava, quina serà la notícia del dia? I aquesta és la d'avui, no? D'un dia d'un eclipsi tan esperat, perquè jo crec que fa més d'un any i mig, bé, fa temps que en xerrava.
Jo no havia sentit xerrar tant mai d'una cosa.
D'una cosa.
I sí, ha estat l'eclipsi.
Total, un eclipsi total.
Sí.
Sola.
Sí. D'un fenomen natural, que en feim tot un fenomen. Sí, com un festival. Bé, avui coneixerem més coses, perquè volem viure aquesta festa, aquest festival, amb la gent que anireu a veure aquesta eclipsi. I, bueno, per tant, podem començar a fer aquest repàs per escoltar gent que l'anirà a veure, i també experts, no?
Exacte.
Vinga.
Yeah.
no hi deu haver ningú que a dia d'avui, a hores d'ara, encara no sàpiga que aquesta hora baixa es produirà un fenomen espectacular.
No pot semar el foc, mai.
Sí, hi ha gent que
és desconnectada, que bé que fa. Sí, no. A vegades fa falta.
Voldríem aquesta gent. Estaria bé.
Sí.
Dona-li
vol. Sí, m'agradaria avui xerrar amb algú que no sàpiga que hi ha
eclipsis. Ara és difícil trobar aquesta persona. Bé,
que m'ho digués. Ah, sí?
Sí.
Ah,
sí. Si ara hi ha qualcú que ha acabat de saber que avui hi ha un eclipsi, i que ens telefoni.
9713-9900. Sí, com es pot telefonar. Un eclipsi solar total que hi ha avui, que serà visible perfectament des de molts de punts de les Balears i que la Maria Pons ha optat per no veure'l.
Bé, ho veurà a través d'IV3.
És un gest reivindicatiu.
La reivindicació.
Sí. O sigui, bé, jo faré el que faci la meva predina, que avui vaig a sopar amb ella.
Jo també.
Una ferrada jo des d'aquí, la meva predina i les meves ties.
Saps que te farà per sopar o que li faràs tu?
No. No m'ho faran elles, perquè jo arribaré ja un poc a misses dites, perquè, clar, a quina hora podrem arribar a casa nostra, així com estan les carreteres?
No ho sé.
Això també és una...
Jo he d'anar fins a Can Picafort a dinar amb el meu... Dinar, a sopar amb el meu predí.
Dinar,
sí, sí.
Poc, però sí.
Hi ha una ferrada pel teu predí, també. Sí, que nom ell?
Miquel, com jo.
Quant any té?
Fa nom d'espredí.
97.
97 anys. I veureu l'eclipsi plegats.
Sí, sí, i li fa moltes ganes.
Que bé.
Bé, un eclipsi que a partir de les 19:38, concretament, la Lluna es començarà a interposar entre la Terra i el Sol, quines poesies que mos escriu en Miquel avui, i entre les 8:30 i les 8:30 passades 4 minuts...
8:34.
34, el dia se convertirà...
En 4 minuts.
Se convertirà en nit.
Des d'alguns indrets de les nostres illes es podrà observar com el Sol quedarà completament eclipsat per la Lluna.
I la durada màxima d'aquest fenomen serà a Mallorca, que durarà al voltant d'un minut i mig. Un minut sí. i mig, o sigui que són 90 segons.
Sí, segons. Sí, sí, sí.
I la mínima serà a Formentera, on no arribarà als 30 segons.
Ja m'ho diràs. El més important de tot, però, és observar aquest eclipsi amb totes les mesures i proteccions necessàries. Això és importantíssim. No volem que la gent quedi cega, no volem problemes a la vista.
Que la gent caigui per llocs on no ha de caure.
Poden passar moltes coses i esperen que no passi res.
Mireu, sí, que les ulleres tinguin el distintiu normatiu que han de tenir.
Sí, sí, sí. Bé, per tot això hem contactat amb el divulgador astronòmic en Pep Mercurs del Club Newton, que mos explica que hem de tenir en compte avui a l'hora de mirar aquest fenomen tan interessant.
Hem de recomanar unes quantes coses que són lògiques, són coherents, però moltes vegades la gent no hi pensa. Primer de tot, roba còmoda, fresca, sabates tancades, anem on anem a veure l'eclipsi, hem d'estar preparats, perquè farà molta calor, hem de donar gorra, protecció solar, aigua, una mica de menjar, per si tenim gana, i sobretot, ulleres homologades, ulleres d'eclipsi. Una per membre familiar, o les anau passant una en l'altra, però sense mirar sol quan no les duim. Això per començar. Després, també hem de tenir en compte que hi haurà molta gent a carreteres i a la mà també, a barques, en la qual cosa, paciència. Aquest dia hem d'anar amb seny de vistivea, perquè trobarem molta gent en on anem i hem de tenir un poc de paciència. Les retencions de trànsit normalment duren entre 10 i 15 minuts, una mica de paciència sempre va bé, i si trobem un dels llocs oficials d'observació, si anem, que n'hi ha 9 repartits a tot Mallorca i de 8 a totes les Balears, si anem a un d'aquests llocs, si està ple, anem a un altre, que n'hi ha molts que estan a zones bastant properes i n'hi ha que no se saturaran, com per exemple la platja de Serenal, a Palma, o la zona de Sant Antoni de Portmany i Eivissa, per exemple.
Paciència, que deia ella. Paciència.
Que no sé si me falta, ja. I recomanació feta.
Ja veuràs en tornar cap a casa teva, sí. La paciència.
Clar, perquè ai, llavors això, hora de tornar, perquè s'haurà enfosquit, serà en la nit i tothom voldrà tornar a lloc. Per tant, se crearan embuts.
Sí, per favor.
Bé, ja ho veurem.
Sí, paciència i seny. Bé, una vegada tinguem en compte totes aquestes mesures de seguretat i protecció, ja podrem mirar l'eclipsi. En Pep Mercurs ens ha dit que el primer que notarem, abans que la Lluna tapi completament el Sol, és una baixada de la intensitat de llum solar i de la temperatura.
Els diferents moments de l'eclipsi vendran marcats per dues coses. Primer, la baixada d'intensitat de llum i també la baixada de temperatura. Quan falti aproximadament mitja hora per la totalitat, és a dir, aproximadament sobre les 8, faltant 10 minuts per les 8 aproximadament, ja se notarà un canvi de temperatura, que en aquest cas serà agradable perquè fa molta calor. Baixarà la temperatura 1-2 graus i veurem que la intensitat de la llum també ha baixat bastant. Les ombres són diferents, també, perquè les ombres dels arbres, les ombres de qualsevol cosa, reflexaran la mossegada de la lluna damunt del sol. Quan faltin 10 minutets, això serà molt evident, i quan faltin 5 minutets per la totalitat, aproximadament a les 8:25, ja serà molt evident. I aquí veurem que les tonalitats canvien, que els colors s'esveeixen i serà una situació bastant anòmala, perquè, clar, la nostra visió estarà perdent fotons de llum que entren a la nostra retina, la qual cosa això ens afecta físicament.
Tot això te perdrà, Maria,
sí. Menos 2 graus, bé, cosa que m'agrada. Lo de ses ombres m'ha agradat.
És que encara hauràs de sortir... Bé, jo crec que si surts de casa teva... Si tens arbres a prop, ho podràs...
No, tenc edificis.
No tens un terrat comunitari on puguis pujar
sí.
I cap edifici te tapi.
Ara se clau on és, això ja no me'n
sí,
recordo.
Puges però... unes olivetes...
No, no saps on és, se clau.
Se clau del terrat comunitari, no hi puix.
Que bé que ho explica i que ho tenim a Campen Marcusa.
I més coses que m'haurà explicat, perquè quan faltin pocs segons per la totalitat d'aquest eclipsi solar, ens haurem de fixar amb l'anell de diamants, les perles de Bailey... i les ombres d'eclipsi, sí, que és tot això. Jo no ho sé, millor que m'ho expliqui en Pep Marcús.
Millor.
Quan ja faltin pocs segons, tindrem el que s'anomena l'anell de diamants, que és el darrer punt en el qual la llum del sol passa per damunt l'esfera de la lluna, que té forma d'això precisament, l'anell de diamants. Veurem el rol del que seria l'anell, que és la lluna tapant pràcticament el sol, i a dalt una brillantor forta, com si fos un anell de l'anell de diamants. I quan faltin 5 segons aproximadament, per la totalitat, veurem puntets de llum escampats per la voreta esquerra del sol, que això se diuen les perles de Bailey, que aquest punt és en els que aquests rajos de sol són els darrers que se veuen just perquè passen per les valls de la lluna i venen cap a la Terra, són ja un 1% de llum que ens arriba del sol. Aquí veurem també, serà bastant evident, les ombres d'eclipsi, unes línies ombrívoles que podem veure sobretot quan tenim una superfície blanca que podem mirar tant una paret com en terra.
Les valls de la lluna.
És que no ho veuràs.
Ara m'està agradant, això.
Clar, encara hi ets atents, eh?
Qui haurà qui és na Bailey?
Encara hi ets atents i no hauràs d'esperar de ver 200
qui
anys.
Bailey, qui és na Bailey? Quin parles de Bailey? Què és Bailey?
Clar, li haurem de demanar tant en Pep Marcús,
no.
Ara cercarem.
No, Maria, no pensis en altres coses.
No, no. Bé, tot això, abans de que se tapi el sol completament, però una vegada que estigui tapat del tot, encara podrem observar més fenòmens, escoltau.
Tot això passarà i a les 8... i mig aproximadament, i 31 o i 32, depenent de Silla, ja tindrem directament la totalitat en el qual ja la baixada d'intensitat és pràcticament total. Serà com si tinguéssim una fosca de crepuscle intensa. Seran visibles tres planetes en el cel, darrere l'esfera del Sol, veurem la corona del Sol, que és el cambuix de l'atmosfera més exterior del Sol, que només se veuen els eclipses totals, i també veurem els planetes Mercuri i Venus a damunt del Sol i Júpiter a davall del Sol. Veurem tres punts molt brillants, això són planetes, no són estrelles. També sortiran estrelles de la constel·lació de Lleó, les veurem en el cel, i si tenim molta, molta sort, podem veure qualque llàgrima de Sant Llorenç, perquè avui és el màxim de les llàgrimes de Sant Llorenç, i en el moment de totalitat hi ha fosca suficient per veure qualque estel fugisser, si és que tenim enorme sort de veure'n a qualcun.
Quin espectacle, no?
Quin espectacle. És que en Maria no saps el que s'ha perd.
Bé, jo les llàgrimes de Sant Llorenç els he vist qualque vegada, sí, això sí que és vera que... Però bé...
No fa falta por a ser New Era ni res, però les llàgrimes de Sant Llorenç.
No.
Veurem quin espectacle fan fame els humans, eh?
Ja, veurem.
D'aquest espectacle natural.
Lo que me fa
més mal. Per cert, en Francis Bailey era l'astrònom anglès que va descriure el fenomen de les perles de Bailey de manera clara el 1836.
Contrera no t'entera. Per tant.
Ai, què ha dit?
Què ha dit, en Lluís?
Quanta ja fa...
Contrera no t'entera.
Contrera no t'entera.
Quanta ja fa, Contrera no t'entera.
Bé, no m'entera ja ni ningú.
Tu pensaves que era una beguda.
Era una broma. Era una broma. Jo és que he pres notes, Miquel, perquè ha dit tres planetes, Mercuri, Venus i Júpiter, i després és que em buix de xoc aquesta expressió, Pep Marcús, m'ha encantat. Per tant, tot això, si diu quan sigo a veure avui, m'ho heu d'explicar demà.
Ja t'ho explico, no? Si ho veig, perquè no sé si de canvi que força veurà. Sol, també, ja. Si no, ja miraré la llàgrima de Sant Llorenç.
Ho veurem. Ara, distingir o identificar, no sé si som tan experts.
És que jo m'ho colat un poc, perquè, clar, tot això passa en un minut, una cosa darrere l'altra, fent bé les ueres, ho veig com molt complicat.
Sí, són massa coses.
Són moltes coses, moltes coses. Però bé, ara que ja sabem tot el que hem de tenir en compte durant aquest eclipsi d'avui, hem demanat als nostres oients, amics i col·laboradors que ens expliquin els plans que han fet per observar aquest fenomen. I començam escoltant el nostre col·laborador, en Jaume Bernat Adrover, que té ben clar, però claríssim, de fa dies, que farà avui hora baixa.
Bon dia. I de nosaltres partirem des de Serenal de Llum Major, a veure l'eclipse, amb un lleut que deu tenir 50 anys, construït per un mestre d'aixa de Pollença, que li deien en Clemó. Mon pare va comprar allà fa molt d'anys. Era el seu somni, tenia un lleut, i la veritat és que costa de mantenir perquè les barques de fusta són complicades, però aquest any mos hem encaparrat i hem anat fent les revisions amb mon pare pertinents i anant provant el motor, perquè un motor d'aquests d'estem de la República, motor de camión, i estem il·lusionats, per una part, i per l'altra una mica assustat, perquè diuen que serà com un apocalipsi, això de l'eclipse. I just ahir me varen dir que també veuríem com unes ratxes verdes que ja en parlava en Ramon Llull. Ja veurem què serà. Esperem el manco disfrutar-ho i supos que serà un dia que recordarem el manco per tot el trull que hi haurà.
Mos encanten aquestes històries que ens revolten l'eclipsi. No l'eclipsi en si ni...
És que per això demanem els àudios, també.
Clar que sí,
Tota si tant mateix m'agrada dir el mateix...
D'en Jaume Bernat, sí.
Millor això.
Sempre t'han encertat el nostre
Jaume
Bernat.
Perquè diu que surten en Llu, però no ha dit on aniran.
Ha dit que sortiran de Llu Major, no?
De Serenal. De Serenal de Llum Major, sí. Però no ha dit en quin punt se situaran.
Home, és que si no el copiaran, ja està bé.
Sí, exacte, no trobaran el radar que volen trobar. Que bé, en Jaume Bernat.
Sí, però tenim més gent. Tenim la Mercè Sastre, que ens explica que fa temps que prepara la vetllada d'avui i veurà l'eclipsi des d'un lloc ben privilegiat.
Hola a tots els oients de Tenton. Nosaltres ens fa especial il·lusió viure l'eclipsi. Nosaltres tenim una casa, un lloc privilegiat, a Banyalbufar. I fa temps que estem organitzant amb tota la família poder veure aquest esdeveniment únic, que creiem que serà molt, molt especial. El meu home té un telescopi, hem preparat uns monitors perquè els nens ho puguin veure, tots tenim ueres, hem explicat a tots les instruccions perquè sigui un eclipsi segur, i la veritat que ens fa moltes ganes, perquè jo record tots els estius veure les postes de sol a Banyalbufar, i aquesta en concret, aquesta posta de sol, crec que serà inoblidable. Així que res, tothom que pugui a veure l'eclipsi.
Inoblidable.
Inoblidable. Sí. Tothom que pugui a veure l'eclipsi, Maria?
Jo no puc. Perdona, jo està convidada a Banyalbufar en aquesta casa. Mercè, una besada ben grossa.
I no hi vas.
Clar, jo no puc accedir, o sigui, a l'hora que surt de la ràdio no puc anar a la serra. Me diran tiruri.
Sobretot, si podem evitar desplaçaments, s'han d'evitar.
Clar. Sortim a misses dites. Ja no...
Exacte.
Sí, si se puede, se puede, y si no se puede, pues no se puede.
No se puede.
Exacte, la que puede, puede, la que no puede, soporta. Clar. I ja està. Això diu no hi ha un Maico.
Va, tenim més gent, més gent. No, Jeroni Benrey, mos diu que li fa molta il·lusió poder observar aquest fenomen tan extraordinari. L'escoltam.
Nosaltres esperam aquesta eclipsi d'avui amb molta il·lusió, amb expectació i també amb una mica d'incògnita. A veure què serà, això que m'ho anàvem parlant tant, que evidentment no hem vist mai, que sabem que no podrem tornar a veure. Per tant, amb ganes. I el veurem, com que som a vorera de mar, a Sillot, per tant, estan molt baixets, pujarem a lo més amunt que mos podem enfilar, que a dalt de tot de l'edifici, i tot i que m'ho ve molt justet, perquè hi ha unes muntanyetes, ja han calculat una mica i pensant que se podrà veure, i per tant, això, a disfrutar del moment.
Però bé que don't turn around, com sí. Diu una
Bonnie Tyler. Una Bonnie Tyler. No sabia que quan feia aquesta cançó sonaria tanta.
Pobreta, que mor va deixar sí, fa unes setmanes.
Un dia, sí, un dia com avui.
Mític, però bé, sí. Banda sonora mítica per aquest gran dia històric. I na Paula Mir ha fet un pla amb els seus amics i ja fa uns dies que varen anar a comprovar si es veuria el sol des de la platja on el volen veure.
I doncs els meus amics han decidit veure des de la platja de la zona est de Mallorca. No desvelaré ubicació perquè no se massifiqui aquest lloc. El pla és anar allà una hora o dues abans, posar les cadires, coixar el nostre lloc, veure l'eclipse i anar a acabar a sopar a la platja i veure les llàgrimes de Sant Llorenç. Dilluns vam anar a veure, menys si se va bé, però ara tenim un problema que se van nivolar a la posta de sol, però nosaltres creiem que sí que se veurà bé. I confiem.
I acabam escoltant en Abel Matamales, que mos conta que el veurà des del Gaida.
Hola, mira, pues, avui amb la meva família i uns amics pujarem a un puig del Gaida per poder gaudir de l'eclipsi. Tenim pensat sortir entre les 6 i les 6 i mitja per arribar en temps, cercar un bon lloc i poder gaudir de l'eclipsi complet. Una vegada ja s'hagi acabat, tornarem cap a casa, on amb tota la família hem organitzat un sopar de fresca per acabar de celebrar aquest dia tan especial tot plegat. Serà una experiència molt guapa per compartir amb la família i els amics, i sobretot una ocasió que segur que recordarem durant molt de temps. Gràcies. Adéu.
Vaja, des del Gaida, però no...
Supos que com tu.
Des d'un puig, sí. Però no el veurà des d'un punt d'observació, com és l'escant de futbol.
Home, jo, eclipsi...
Del Gaida o de Pina.
Eclipsi no, però la pala fresca m'ha agradat. Oh.
Sí, sí, sí. Clar, això, totes aquelles històries, tot allò que,
tot va junt.
Que envolten
ja, sí.
Aquest dia d'avui...
Tot un ritual, tot
més
plegat. Sí.
Sí. Sobretot estar en companyia d'esteus i llavors això, sopar, a fer allò que vulguis fer.
Sopar
un brindis,
bé, sí.
Una xerradeta, el que vengui.
Sí. Pa de tot. També heu de saber que si sou Anna Maria i no voleu veure aquesta eclipsi...
Que dolent, no ho he vist.
Si no ho podeu fer de cap manera...
Crec que, Maria, demà tindràs una entrevista.
Crec
una entrevista
que...
de mitja hora.
És l'única persona que no veig eclipsi.
Estan a punt d'arribar els haters cap a la meva persona.
Demà si vols, de notícia del dia...
Sí,
de notícia del dia te feim a tu. És que serà noticiable demà.
Vinga. Com vulguis.
Ja veurem. Però bé, volem dir que IB3 Televisió fa una programació especial amb el seguiment minut a minut d'aquest fenomen i a IB3 Ràdio els companys de Xiu Xiu també han preparat aquests continguts especials.
Bon dia tot el dia, companys, amics de Tentol, aquí Xavi Oliver de Xiu Xiu. I bueno, avui fem un programa especial, connectarem des de les quatre illes, Formentera, Eivissa, Mallorca, Menorca. A Mallorca en Jordi nostre serà el Gaida, jo el veuré des de Mallorís. Sort que el puc veure en directe, perquè si hagués hagut de quedar a l'estudi m'hagués sigut molt de greu, me fa molta il·lusió. I després també, nines, serà l'estudi central, l'estudi d'IB3 Ràdio amb Nenora, i bueno, serà una mica des d'on veurem nosaltres l'eclipsi, d'acord? Bé, elles no el veuran, però bé, en Jordi i jo, sí, sortadament. I bueno, entrevistarem també tothom que sigui per allà, tothom, no? Però tothom que puguem entrevistar, que m'ho expliquin, com han arribat fins allà, des de on venen, il·lusió que tenen. I, bueno, serà un dia molt especial i que ens fa moltes, moltes ganes a tots.
Bueno, m'acaba d'arribar una informació de darrera hora.
Ui.
És molt important, eh?
Però hi ha canvis de guió? O sigui, de guió no, de Tento, de guió
no,
de...
No, però a lo millor canviarà vides.
Per què?
Com que vides?
Ui. Cines de l'horòscop que tindran un cop de sort amb l'eclipse solar del 12 d'agost. Voleu saber si sou desafortunats?
Jo suposo que no, mai tens sort, però bé. Ja.
Àries, que sóc jo.
Sí.
Leo, sí. Virgo, Escorpio, Aquario i Piscis.
No.
Sou qualcun d'aquests?
No, no.
Idò.
Bé, és que no, tampoc m'ho sorprèn.
Demà vos contaré què tal la sort.
És a dir, que no tindrem sort.
Jo sí.
La resta no tindrà sort.
Jo que no el veuré, sí.
Menys si tot quedaran sets, manco de Maria.
No, per favor, alerta'ns els ulls.
Per tant, demà, Maria, doblement...
entrevistada.
Ets entrevistable, sí. Sí, sí,
no,
sí, sí.
És que demà te podem entrevistar, tu, Maria.
Sí.
Perdona, ja està, ho havia de dir.
Bueno, tota aquesta gent que hem volgut tenir avui aquí a Tèntol, gent que veurà de maneres diferents i amb la seva gent, aquest eclipsi, que és el fenomen, anava a dir, del segle? No.
Sí?
Sí.
No, és l'eclipsi del segle, però no és el fenomen del segle.
Depèn com ho miris.
N'hi ha hagut més i... d'eclipsis, no, d'altres fenòmens del segle, supos que n'hi haurà més. Però sí, és l'eclipsi del segle, ha estat un fenomen.
Vaja.
És un embarbussament, això.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
IB3 Ràdio és investigació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor... pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a Ivetres.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Ivetres Ràdio, amb Araceli Bosch.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Les ofertes d'habitacions més habituals. Quan reservam un allotjament turístic, una de les primeres coses que miram és quin tipus d'habitació necessitam segons el nombre de persones. Per a una sola persona, tenim l'habitació individual. Si viatjam en parella, l'opció més habitual és l'habitació doble, que pot tenir un llit de matrimoni o dos llits individuals. Si som tres persones, podem triar una habitació triple, amb diferents combinacions de llits. I si viatjam en família o som un grup més nombrós, podem optar per una habitació familiar, pensada per a tres o més persones i amb, com a mínim, dos llits per adults. Però no tot depèn del nombre de persones. També poden triar segons el nivell de confort que cercam. des d'una habitació estàndard fins a una habitació superior, una habitació de luxe o una suite. Una paraula aquesta que prové del francès i que designa una habitació o conjunt d'habitacions més ampli i confortable. Suite és un terme interessant. És un manlleu del francès que el català ha incorporat. L'equivalent en català seria habitació de luxe o habitació premium, segons el context. I res més per avui. Terme explicat, terme acabat.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Les 4 i 34 minuts, na Marina Bennàsser no la tenim. Tenim na Marina Huguet.
Marina Bennàsser deu estar en
remull. Sí,
vull pensar, vull pensar. No sé si a la
bé,
mà
no
o si a una piscina.
No és gaire bona hora, però...
No, a les 3 no és hora.
No, no. Bé, a les 3, 4 i mitja.
Bé, ai, sí. És que jo ja també estic aquí un moment.
Sí, perquè anava a dir, a les 3 encara no haurien ni començat.
No. Ja. Jo també estic desubicada, és estiu.
Hora d'horeta, vaja.
Exacte.
Sí, ara pega molt fort el sol i
prudent.
Fa molta calor.
Ara no m'es convé, no? A més, avui, depèn d'allà on siguis, convé que no surtis de que teva, que t'estiguis en el torredolet i que no t'amaguis massa.
Clar, sí. Nosaltres dubtàvem de si vendries, perquè, clar, s'adona aquest fenomen...
Ja som una kamikaze.
...tan únic.
Ja, jo...
El veuràs, però...
Jo puc ser una miqueta gremlin, ja som un poc gremlin.
O seràs tan
mira,
kamikaze
jo...
com na Maria,
jo
que no el veurà.
Jo som gremlin, no. Jo hi aniré, perquè vaig a veure la meva família, que tota la meva família hi va, jo vaig
amb
la meva família.
Sí. Però, està justificat.
Però s'ha de dir
que
jo he pensat molt fort, per favor, que plogui.
Ui.
Ho he pensat, ho he de dir. No val de res que jo ho pensi. No,
per
no
ploure,
de
ha de ploure molt.
Sí,
perquè
sí,
si
sí.
Fa un ruixat, vaja de quatre gotes...
La meva idea era que estàs... Com que
faci net.
Que donàs esperança fins al darrer segon i després que ploies molt. Però
uau,
diguem
Marina.
Que no serveix
que
res que jo
veure,
ho pensi.
Però que se pugui veure, gent no partiria, no?
No, la idea és que no se vegi, se l'estic.
He dit que som un gremlin.
No ho estàs entenent.
Sí, però
he dit que som un poc gremlin.
Intentin caminar-ho una mica, intentin caminar-ho.
Però el guapo de tot això és que jo ho pensi i que ho digui, no serveix de res, no que mira.
Serà allò que serà.
Serà allò que serà. No, se veurà bé, la gent disfrutarà, ho farà fantàstic, serà preciós. Jo hi he votat perquè estàs un poc ennigulat.
I de bon ho veuràs? No has donat les coordenades concretes.
L'ubicació exacta, en Felanitx, en principi. A Felanitx, en principi, sí. Sí,
i creus que podràs arribar a Felanitx en sortir d'aquí?
Jo espero i desig que hi pugui arribar. I si no, tampoc no és d'això que diguis...
Ai,
si no ho veig, me pegarà un...
Han de fer una comitiva amb un paperet que posi vetres.
Sí, no mos les han donat, jo ho pensava, per tornar a casa nostra, com ho feim. Mm. Sí,
no, no podrem tornar, evidentment.
Ja vull pensar que, com que tampoc no és que sigui una de les zones
no
com
a hiperafectades,
no és la serra, la meva parella és de Puigpunyent, i jo ja l'he fet s'escolta de vés en vermell, quan tornis...
Ha quedat allà?
Ha pujat i després pujarà, ha pujat, i ara després tornarà a baixar. I jo me n'he fruixat d'anar-me'n a Puigpunyent.
Bé, de totes maneres, tot resident del lloc on hi ha restriccions poden arribar,
Jo crec que els residents hauríem hagut de tenir una vista privilegiada des de damunt de la foradada, cosa que no passarà.
No.
No passarà.
I de forma en tot tampoc passarà.
I de forma en tot tampoc. Ni a cap lloc que sigui així superguapo i vol de veure, no passarà, no serem els residents, aquí serem. Jo crec que hauríem de tenir passe VIP, però no passa res.
VIP, i d'oi no.
Ai que no.
Estaria bé, però no.
Ho veus, com ara entens perquè som un poc un gremlin, jo.
Sí, jo no el veuré, Marina. Sí,
no el
veuràs. Igual.
Tu t'has baixat d'esquerra.
Jo sempre ho he viscut així, tampoc no...
No, que això que sigui del segle...
Ja ho veuré per la televisió, jo no m'ho vull quedar cega.
És que
ja
ho veuràs millor,
Total.
Ho veuràs molt millor.
Però heu de passar pena.
D'aquí a quedar-te cega, hi ha una passa, ben que dir, si ho fas en les mesures de seguretat... convenients i prudents,
sí,
com esperen que faci tothom.
Sí,
sí, perquè no sé vosaltres si de petits
no
fèieu la típica caixa negra en l'escola.
Ai, sí.
A l'institut, jo aquell any vàrem fer com una, no sé si era una caixa negra o un no sé què vàrem fer, no sé quin potingue vàrem fer, que era per un principi mirar un eclipse, que crec que ara mos han deixat ben clar que ni radiografies, ni plàstic
manera, jo,
negre...
Quan era petit, que em vaig viure d'eclipsis... Les miràvem amb radiografies.
Sí.
Ai, Déu
meu. Sí.
Època...
Jo també n'he mirat amb radiografies.
Sí.
Ai, Déu meu.
Sí.
No
feien cap crida a emprar les radiografies. No,
ens és el contrari.
Exacte. Que fa dècades enrere sí que aquest mètode s'utilitzava.
Però ara ja no,
ara
hem evolucionat.
S'han tombat. Ja sabeu que heu de emprar... Ho eres amb un distintiu normatiu...
Homologades.
Aquest distintiu és ISO 123-12-2.
Jo els he comprat a una farmàcia, no, una òptica, i esperaré que siguin els que toquen.
T'apunta aquest distintiu?
T'apunta molt. En el front, però.
I d'ahir tothom que s'hi fixi, eh? Que duguin aquest distintiu normatiu. Bé, Marina, avui xerram de
avui
dibuix.
Avui xerram de dibuix. Però jo vos volia demanar abans si... d'ençà que m'ho van veure si ho llegit qualque còmic.
No.
Ja no, però he vist la pel·li de Heartstopper.
Ah, mira.
I què tal, què tal? T'ha pareixut?
Molt bé, una monada, com una sempre. Monada. Clar, tot és de color de rosa, però... Sí. Però bé, fa patir un poc, també, oh?
Sí.
Un cert moment.
Sí, sí, sí. Sí.
Molt bé.
No, ja està, no. Era una mica... Era un xec. Era com els d'Olimpio, saps? Que passes allà, veure nens si ha quedat res.
Na Maria ha fet part dels deures, jo no. No.
Molt malament,
sí, no he llegit.
A més,
de fet,
que
és que no he, d'ençà que mos veren, no he llegit res.
Ai,
bé, no he llegit res.
És que en Celestí té una vida social molt plena. Per, tu, Marina, no ho saps, és una cosa...
Dia a dia sí que llegeix, que evidentment, notícia això, però
sí?
ni cap llibre.
Mm.
No, sí, sí.
Això no li pots dir,
enrere.
O una mestra i una persona que se dediquen a llibres, no pots dir-li que és ni malada.
I manco còmic, perquè...
Ai. Ja verduré qualque
dia. No
em sol
agafar habitualment.
Vendrem una senyeta. Un dia d'aquests, vos el repartiré.
Vinga.
Però no, avui hem vingut a xerrar desdibuix.
Desdibuix.
I jo vos volia demanar, perquè això funcionava com a l'escola, aquí tots ho fèiem entre tots. Vosaltres dibuixau?
Ui, sí.
Sí?
Jo de petita moltíssim, era el que feia sempre, sempre, sempre. I ara no tinc gaire temps, però si pogués ho faríeu.
A veure, jo de petit dibuixava, perquè a l'escola i de menut dibuixes i te fan... O te feien...
Això vol dir que t'obligaven a dibuixar?
Però no era el meu fort.
Però no eres teu fort o no t'agradava?
Sí que m'agradava, però no som gran dibuixant.
Però jo no he demanat si sou gran dibuixant.
Perquè
jo he
si tu m'ho veus, sempre tinc un bol insamà i faig borots, però no arribes a... No tenc destresa.
Bé, però jo no t'he, si t'hi fixes, jo no t'he demanat ni si tenies destresa ni si eres bon dibuixant. Jo t'he demanat si dibuixes o dibuixaves sense judici.
No, faig borats.
Fas
no,
borats.
Sí.
Estan molt bé, els borats.
Sí.
Els borats
sí.
És el principi.
Sí. Sí. Segons quins artistes.
Sí, 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 que alguns artistes viuen dels borats, o sigui, fantàstic. No, llavors el demanava, perquè el dibuix és una d'aquestes coses que, com bé heu dit, o és una cosa que fèieu de petits i heu deixat de fer, o és una cosa que encara feis, però de manera com molt anecdòtica. És una cosa que també molt genera molta ansietat. O hi ha gent que li genera ansietat, malestar, o ja entra dins el judici de si s'ho fa bé o si no ho fa bé, sobretot perquè a l'escola ja crec que hi ha un tram d'edat allà on deixant de dibuixar lliurement i començant a dibuixar com pensant que ho han de fer, o com els altres m'ho diuen que ho han de fer. Però jo vos vinc a dir que és igual que en dibuixeu, l'important és que ho fesseu, perquè dibuixar du molt de beneficis a nivell mental, no només que mos relaxa, sinó que també mos ajuda a generar coneixements i generar pensament. I per què és això que vos explico? Doncs perquè dibuixar, a part de facilitar tot això que vos he dit, i ara estic fent una mica estens fins que m'estic mirant ara, ja
Vinga,
està.
Vinga,
s'ha fet estens ara.
Ara s'ha notat.
No gens.
No gens, som superprofessionals.
Claro.
No, és que volia dir una paraula exacta i no m'ha sortit.
Què tens apuntada?
Ja
volia dir és visible thinking. Visible thinking. Però volia dir-ho superbé i no m'ha
yes.
sortit.
Visible thinking
és una metodologia educativa que aposta per integrar els processos del dibuix en els processos de l'aprenentatge. Això què significa? Que moltes vegades ens centrem més en el resultat que en el procés en si. En canvi, amb el visible thinking, el que ells proposen és fer una sèrie de passes per tal de veure quin és el procés mental que han seguit per arribar a una resposta o arribar a un resultat. I això se pot fer també a través del dibuix. Això se fa a través de l'observació, interpretació, relació d'idees, justificar el que se fa i per què se fa, reflexionar sobre el que s'ha fet i després generar un aprenentatge. I és una manera de visualitzar tot, quin seria tot aquest procés d'aprenentatge. Per exemple, a un infant li podem demanar que en lloc de que mos escrigui o que mos expliqui verbalment un aprenentatge, que el mos dibuixi, per exemple.
Mira, jo ara he presenciat un dibuix en directe que està fent en Lluís Fortesa. I crec que m'ha dibuixat això.
És
sí,
en Celestí?
Són jo. És un principi de...
Clar, que són llums ara reflectits en el
clar,
vidre.
És una
no
cara
hi
amb auriculars, el micròfon, Són jo.
Sí.
Són jo.
Què t'ho pareix, sí. Lluís?
Jo crec que això, cada dia dibuixar els convidats i la gent que ve aquí i em pot fer un còmic o em pot fer un fanzine, com a mínim.
Clar, Lluís ara pot dibuixar perquè, clar, tenim els micros oberts, la música de fons i ja està, no ha de fer... No ha de tocar botonets.
Bé, tampoc no és que estigui fent un dibuix d'una estàtua grega allà on ha de mil·limetrar exactament les proporcions.
Que es diu això, no sé què, àurea, la proporció
àurea, que tampoc no és que existeixi massa, perquè la gent no és proporcionada àureament.
No som ni simètrics, o sigui, mitja cara, o de llargar i de cos i de braç.
Exacte, això se compta amb els caps, el típic que diuen que un ésser humà adult són buicats, a mesura de buicats, però bé, això ja de belles arts no fa falta que entrem, si no voleu. Però ja podem ficar-nos allà on volíeu.
Vinga, seguim.
Però bé, és, això... Per tant, el dibuix no té per què ser només un producte artístic o ser només una cosa que fan les persones que se dediquen al món de la creativitat. Pot ser una cosa que facem tots. A més, que s'ha demostrat que dibuixar ajuda a recordar. S'han fet un experiment allà on se demanava a persones que triassin. Hi havia una sèrie de paraules i els havien de triar si aquestes paraules les havien d'apuntar o les havien de dibuixar. I llavors se va veure que les persones que dibuixaven les paraules després eren més capaces de recordar-les, més que aquestes persones que les havien escrit. Per tant, ja veiem que dibuixar no només serveix per aprendre o per generar coneixements o per veure com fa un procés de pensament en el teu cervell fins a arribar a una conclusió, sinó que també ens pot ajudar a recordar. I per acabar, també, dibuixar ens ajuda a generar aquests coneixements, perquè, clar, no posar un infant davant d'un full no, i dir-li que dibuixi no significa que el que faci... respongui a les nostres demandes o a les nostres expectatives. Mm-hmm. Quan posem un infant davant un paper i li deixem lliurement que ell s'expressi, el que pot sortir pot ser tot un món fantàstic que, justament, quan comença l'etapa de primària, és quan aquest món comença una miqueta a ficar-se dins uns carrils i és allà on entren les expectatives des de fora. Els infants d'infantil, és veritat que depèn de si té un adult de vora que el vagi recolzant i el vagi fent que dibuixi lliurement, o si té un adult de vora que li va dient el que ha de fer. Però normalment a infantil els infants dibuixen sense preocupar-se massa de si està proporcionat o si no està proporcionat, o de si és guapo o de si és lleig, perquè el dibuix se considera una manera de... o és un joc, és una manera de jugar. En canvi, quan comencen a l'etapa de primària, és un moment allà on, a part de que els volen encaixar socialment, també és un moment en què els adults consideram que han de tenir uns certs coneixements aquests infants i els exigim unes determinades destreses que són inventades completament pels adults.
Clar, això, lo típic de no te sortis de sa línia,
sí,
no? Que també era com un torment per segons qui, de petit. I com des aquestes expectatives de que dibuixem una casa i tu tens una cosa dins el cap i l'infant en té una altra i perquè no està igual de bé.
Clar, més que res perquè nosaltres tenim una imatge estereotipada de lo que és una casa, de lo que és una flor, de lo que és un lo que sigui dins el cervell. I quan li demanen que dibuixi una flor o una casa, demanen que dibuixi aquella flor i aquella casa, que supos que tots vos imagineu, el típic quadrat amb un triangle damunt i una ximenea que té un poquet de fum si fa falta.
Sí.
Però resulta que hi ha moltíssims de tipus diferents de cases en aquest món,
clar,
igual que de flors. Segurament, si a vosaltres de petits algun moment vos varen dir que no estava dibuixant bé, o que ho tornàssiu a fer, o que ho borràssiu, o que no sortíssiu de la línia, podria ser que això, aquestes petites gotetes en el final vos fessin que deixàssiu el llapis a part i que no volguéssiu seguir dibuixant, que de fet és una crisi que ens trobàvem a les mestres més cap a primària, en aquests infants com que volen deixar de dibuixar, perquè senten aquesta pressió. Per
clar,
això,
quan te limiten.
Clar, quan comencen a limitar-te. També s'ha de dir que no és important dibuixar bé o dibuixar malament, lo important és dibuixar i experimentar i provar-ho i que no passa res. Jo a vegades he d'anar a classe a adults i estan molt frustrats perquè ells voldrien respondre a unes característiques molt concretes de lo que ha de ser un dibuix ben fet i els dibuixos no estan ni ben fets ni mal fets. El que sí que poden és transmetre més o transmetre menys. Però un dibuix, a no ser que te dediquis de manera professional a fer retrats realistes o a fer storyboards, a fer un tipus de dibuix molt concret que sí que ha de tenir unes característiques, dibuixar no hauria de ser ni tan complicat ni fer-nos tant de mal de caps.
Tots haurien de dibuixar, no? Com sabem de
lletres. Jo recomanaria que tothom dibuixés.
És a dir, com sabem escriure.
Clar. És que
estaria bé.
Estaria bé que tots dibuixessin.
Que tots dibuixessin. Però no sabré dibuixar.
No sabré dibuixar, no fa falta.
De manera creativa. No,
ui, és que aquí has encetat un altre meló.
Perquè aquí n'hi ha molts.
És que clar, que és la creativitat.
Clar, també.
Vull dir, la creativitat no és generar una cosa no res, és partir d'una cosa que ja existeix i generar una cosa diferent. Però, contestant a el que tu m'has dit,
sí,
jo animaria que la gent dibuixat sense preocupar-se de si ho fa millor o si ho fa pitjor, senzillament que ho fes. I les formes aquestes que tu m'has dit, que dibuixaves en el paper, que és el típic que fas quan xerres per telèfon o estàs una miqueta despistat,
sí,
això hi ha un professional que ja no està entre nosaltres, però que s'anomia Arno Stern, i te diria que aquests dibuixos que tu estàs fent són unes formes primigènies que és el que fa tothom arreu del món, que de fet aquesta persona va dedicar la vida a investigar el dibuix i va descobrir que a qualsevol part del món, independentment de la cultura, a nivell social, o de si aquestes persones estaven més aïllades o menys aïllades de la societat, va veure que tots passant per unes mateixes fases de dibuix, i aquestes fases són les que a vegades queden estroncades per això, bueno, per dir als infants com ho han de fer. Però són unes fases que tots haurien de passar, igual que les fases de l'escriptura. I hauria de ser aquest dibuix lliure.
Clar, dibuix lliure que s'hauria de, o s'ha de potenciar.
Sí. Eh? Exacte.
Entre els infants, tant a escola com a casa.
I sobretot també conèixer una mica quines són les capacitats físiques dels infants, perquè a un nen infantil no li pots demanar que tingui aquesta curesa o que no se surti de la línia, perquè a nivell motriu la motricitat fina encara no està ben adquirida i és impossible que te faci uns traços nets i definits i dins un marc com t'ho faria una persona adulta, perquè el control motriu no és el mateix.
Molt bé, Marina, vols afegir respost?
Està
tot dit, bé, podríem...
Podríem seguir eternament.
Podríem estendre més.
Sí. Podríem estendre més, però ja mos estendrem quan vengui la Marina Bernassa, que supos que tindrà coses a dir, també.
Beníssim. I Marina Huguet, gràcies i bon eclipsi. Tot allò que comporta familiarment,
està
plegat.
Que vos ho passeu bé.
Molt bé, gràcies.
Adéu. What you tried to say to me and how you suffered for your sanity. And how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
TV3 Ràdio és entreteniment.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I de pràcticament 6 minuts falten per arribar a les 5 en punt. I heu de saber que aquest diumenge l'arquitecte i també investigador sinauer Joan Benrell presenta el seu darrer llibre titulat La petjada sinauera, el cançoner popular de Catalunya.
Un llibre que se centra en els anys 1924, 25, 26 i 1930 i que es presenta diumenge a les 7 de l'hora baixa a la sala d'actes del consistori de Sineu dins el marc de les festes d'aquest poble.
I ja el poden saludar. Joan Benrell, com estàs?
Estau.
Ara te sentim.
Joan, com va?
Bé, content de poder estar amb altres.
Com van les festes?
Bé, les vivim intensament. Ara mos queden un grapat de dies.
Què tal els carretons, que mos va contar que sortíem una somera?
Sí.
Bé, no, vam anar... Sortim amb una somera per les corregudes del cos, però enguany la tenim un pom molt alta i no hi podrem anar.
Això era, va. Bueno, esperem que l'any que ve sí, eh?
Sí, esperem.
Clar, tot a punt per aquesta presentació d'aquesta petjada sinauera del cançoner popular de Catalunya, que ho dèiem la setmana passada, va fer 102 anys que se feia aquesta primera emissió de les moltes que hi havia de l'obra del cançoner a Mallorca. I com la descriuries? Com definiries aquesta petjada sinauera?
Mirau, primer de tot, una efemèride, perquè avui... Exactament, avui fa 100 anys que va venir a Sineu la missió específica dirigida per en Baltasar Samper. Avui
van venir...
Ni fet aposta, sí. Varen venir un dia 12 i estarem fins dia 13, dos dies íntegrament a Sineu. I és una missió específica que vengueren en el poble i van sojornar a Sineu. La petjada és perquè a dins tot aquest material que ha de recopilat des que en zona popular de Catalunya, hi ha material de 1924, que és un dia que varen dormir a Sineu anant de Sant Joan a Maria de la Salut, i entrevistaren una informadora, na Tonina Benrell, que pulla, i varen apuntar una sèrie de cançons d'aquesta lota. L'any següent, l'any 1925, va ser dins el mar d'una altra ruta, passant per Pina, dia 7 de setembre, que varen entrevistar na Tonina Monà, a Sineu coneguda com a Comelles, i a Pina com a Madaconet, que s'havia casat amb un pinero, que era a la vegada un d'aquests facilitadors que anava portant gent perquè els missioners poguessin entrevistar. I aquesta tercera missió que va venir l'any 26, que és la que recordàvem ara, que fa centenari, que va entrevistar fins a 12 al·lotes de Gineu i 4 joves i van recollir una infinitud de material. I la darrera, que mos agafa Sineu, seria també de manera col·lateral, quan acabaven la de 1930, els varen dir que a la possessió de Sant Macià Negre, a Marratxí, hi havia unes coïdores de meldes naturals de Sineu que cantaven molt bé. I van anar en aquella possessió i també els varen entrevistar.
Per tant, en total, varen ser 4 missions.
Sí, en 4 missions. Un total de 22 persones de Sineu, de 8 dones i 4 homes. I crec que lo interessant d'aquesta publicació és, a part de consignar íntegrament els materials recollits en aquestes 4 emissions, treure de l'anonimat aquestes persones protagonistes que varen informar en el cançoner, a més dels mediadors, que eren unes persones molt importants, que eren aquestes que facilitaven en els missioners trobar les esquentadores i esquentadors que els facilitaven les tonades.
I de quin patrimoni estem xerrant? Que és allò important, més valuós d'aquestes 4 emissions? Tonades, oficis... Que és allò que se va poder recollir en aquesta obra?
Són bàsicament tonades de feines. M'hem de pensar que abans esquentar era una cosa com a natural i molt lligada en es fer feina, no? Així trobant tonades de feines d'escamp, com poden ser llaurar, de batre, de plegar figues, o de feines domèstiques, emblanquinar, a part d'altres cançons, col·lalades, romansos, que s'acantaven en aquell moment. I lo interessant és això, que aquest musicòleg, el nom musicòleg, que seria en Baltasar Samper, transcriu musicalment totes les tonades, i aquesta persona que l'acompanyava, un mestre, un literat, anava transcrivint totes les cançons. I hi ha molt de material de Sineu.
Clar, un patrimoni oral, com dèiem, que, Joan, no sé si ha estat una cosa per encàrrec que has fet juntament amb l'Ajuntament o era una cosa que tu ja dues la corolla i vares decidir, venga, endavant amb això.
Un poc tot, perquè, clar, un ajuntament com Sineu, que no és un ajuntament molt gran, investir una publicació d'aquesta índole, que són moltes pàgines, costa molt de l'abès. Per tant, un agraïment, primer de tot, a l'Ajuntament, que se va engrescar quan li vaig exposar la possibilitat de publicar aquest llibre, que diguessin que sí. I llavors pensava també tota la gent que ha hagut d'ajudar a identificar persones, a portar informació, que és un llistat molt nombrós. En el final hi ha, si vols dir, 30 informadors, no vols dir cap exageració, gent que t'ajuda, perquè de vegades posa, jo què sé, Margalida, Prau, Castanyera. És un llinatge molt comú, i castanyers també n'hi ha molts. Arribar a esquetir quina Margalida Castanyera era en qüestió ha estat aquesta feina que m'ha duit.
Joan Marrell, enhorabona per aquesta feina. Un llibre més que s'afegeix en aquesta obra del Cançoner, que en aquestes missions que se varen fer, de llibres que s'han publicat ja en aquest darrer temps. Dissabte, diumenge, a les 7. Mos hi veurem.
Gràcies.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
Bon dia. A causa de l'eclipsi s'han avançat unes hores els primers talls de carreteres a Mallorca que...